11 i 7 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu que cada 15 dies en aquest programa el que fem és parlar de música, i ho fem com sempre amb el mestre de música, Xavi Blanc. Xavi, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom, molt bé.
Encantats de tenir-te aquí un dia més amb nosaltres.
Moltes gràcies, igualment.
I avui hem de fer una mirada a un mes enrere,
sí.
Si fa no fa, el dia 23 sí. d'abril, dia de Sant sí. Jordi, perquè a l'Escola de Música Victòria dels Àngels vau tenir una diada, una jornada molt especial.
Sí, vam tenir una jornada especial perquè hi havia el quart concert del nostre cicle de concerts 60 a Victòria, que hem anat parlant al llarg de tot aquest curs, de cadascun dels concerts. I aquest era especial perquè era les interpretacions d'obres compostes per estudiants de l'escola i interpretades per ells mateixos. I el motiu d'inspiració era molt sovint la lectura d'un llibre, és a dir, que això lligava molt bé amb la... s'esqueia molt bé amb Sant Jordi, i aleshores el que vam fer va ser enregistrar aquest concert, que va tenir un èxit total de públic, com era d'esperar, i aleshores avui m'agradaria que escoltéssim un petit tast del que va ser aquest concert.
Molt bé.
Llavors, ho voldria plantejar de la següent manera. T'imagina't que entres en una sala d'exposicions, que podria ser aquí a Sant Cugat, que n'hi ha moltes, i que hi ha 16 quadres.
Molt bé.
Aleshores, no tens molta estona, tens l'estona justa, vas amb algú al costat, i tens l'estona justa per visitar aquesta sala 16 quadres. Doncs això és el que farem avui. Visitarem 16 quadres sonors. I els anirem comentant-ho jo una miqueta, i aquests són els 16 quadres sonors que vam poder escoltar el dia de Sant Jordi.
Em sembla perfecte, Farem aquest recorregut, aquesta visita guiada, express, podríem dir.
Express, total.
Però, escolta, servirà per fer un tast i per saber la bona feina que es fa des de l'Escola de Música, que vaja, jo crec que ja n'hem parlat prou, però sempre s'agrada demostrar-ho,
sí.
I si pot ser amb documents sonors, millor
doncs,
que millor.
Doncs avui tindrem ocasió d'escoltar 16 coses. Ja em perdonaran els intèrprets i els compositors, que esclar, no puc posar l'obra sencera, perquè ells són molt gelosos de la seva feina, els encantaria, però necessitaríem aquí tot el matí.
Seria però faria falta.
A tot el matí tampoc, perquè va durar una hora, però va, jo crec que serà suficient, perquè a més el només amb una petita pintallada és increïble com et situes de seguida amb un estil, amb unes maneres... I ja. Val a dir que molt sovint, la majoria dels casos, aquests compositors són els propis intèrprets de la seva obra, però en altres ocasions, com ja veurem, quan hi ha més d'una persona, òbviament vol dir que hi ha gent que està col·laborant en aquesta interpretació.
Perfecte. Llavors, per on comencem? Sabeu quin és el primer quadre que
veiem? Comencem per una sonoritat molt especial, perquè és un clarinet sol. És a dir, que escoltem el Gil Sabrià tocant una cosa que està inspirada en un llibre que parla d'un port, i és tot el que passa en un port. Escoltem el que passa en un port a primera hora del matí.
Ja està situat ja al port.
Estem al port.
Hi ha poqueta gent, de moment, eh?
Sí, llavors hi ha poqueta gent, i hi ha aquesta sonoritat d'un clarinet. Aquesta és la inspiració. A vegades hi ha relació molt directa en la fantasia que tenen aquests compositors respecte al tema, que tu diràs, ostres, és que d'això... I altres és absolutament llunyà, i és una cosa molt subjectiva, molt especial. Ara escoltarem Les ombres de l'altre món, que està inspirat també en un llibre, i és una noia que es muda en una casa nova, i allà hi ha quadres molt estranys, i comencen a passar coses molt, molt estranyes, i és la Júlia Albero que va compondre i interpreta aquesta peça al piano.
Sí que se'ns endú, aquesta
obra. De seguida, aquesta, per exemple, de seguida t'ha situat en una casa així misteriosa, amb uns quadres que passen coses molt estranyes.
Ostres, tu.
Continuem. A vegades el motiu d'inspiració és ideològic, i hi ha un poema amb una càrrega emotiva. Aquí el Gerard Abad va escollir un poema precisament de la Joana Raspall, sobre qui es va inspirar també el Jordi Domènech, que va venir a parlar de la seva cantata,
sí,
a L'Hora Perduda. Doncs un poema de la Joana Raspall que es titula Podries, i que diu: si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc o negre. Així comença el poema.
Doncs escoltem com sona això, no? A veure. Sorprenent, aquest, eh?
Sorprenent.
Sí.
Però és que fa referència a aquest poema. És a dir, ens situa en que tots podríem haver tingut una altra història, una altra vida, depenent de... El poema acaba dient: la tristesa d'ell podria ser la teva.
Ostres.
Llavors, aquest compositor, doncs, agafa una sonoritat de cultura una mica llunyana. Clar, no és una cosa que d'això. I és capaç de situar-se directament.
Et pots preguntar: ostres, com seria jo si hagués fet aquella cosa en lloc d'aquella altra?
Exacte.
On seria ara mateix?
I llavors la música que m'acompanyaria, o que jo compondria, seria una altra. Llavors ha fet capaç de situar-se en un altre sang de compositor.
Carai, tu. Anem a l'altra peça.
L'altra peça és una lamentació. Es titula Elegia, i la compon l'Isaac San José i l'interpreta al piano.
Lamentació, alguna cosa mal feta ja pel mig, alguna cosa que no agrada, passat.
Sí, és una elegia, és a dir, hi ha un sentiment de tristor, en aquí molt ben expressat, amb aquesta mà esquerra que va fent aquests baixos, que ja va generant un sentiment de compungit, d'una cosa molt interna, molt profunda.
Fantàstic.
Continuem.
Sí.
Anem passant de quadre sonor en quadre sonor. Ara tenim un Hypermice, que és un blues. Un blues que en el concert l'havia de tocar i cantar una veu, però la persona que havia de cantar no va poder ser-hi, i ho va haver de fer la Laura Blanco, que és la compositora, fer-ho ella sola amb el piano.
Perfecte.
Acabava aquest blues.
Ostres, el blues, és una música... Mira, ara diràs: ostres, com entres aquest tema? Però recordo un capítol dels Simpsons que li diuen a la Lisa que el blues no està fet per sentir-te millor tu mateix, sinó per fer sentir-se la gent pitjor.
Ah, molt bona aquesta. Doncs...
I que així t'acompanya en la teva melange, en el teu dolor.
No sé si la Laura Blanco, la seva intenció era que et sentissis pitjor, però en tot cas ha vingut a tomb això. Escolta, però abans hem escoltat música com de posar-se en una altra cultura, hem escoltat també ara un blues, però també tenim el Joan Rovira, que va compondre una sardana.
Ostres!
I escolta, compondre una sardana no és gens fàcil.
Home, i tant, m'ho crec.
D'entrada, has de situar-te amb la sonoritat. Llavors, ell va ser capaç d'agafar un flautí, una trompeta i un trombó. Ell mateix toca el trombó. Llavors, la Clara Rodríguez del flautí i l'Oriol Rovira el trombó. I el Joan Rovira va compondre una sardana. I ja veuràs que només amb aquests tres instruments la sonoritat de sardana és increïble. O sigui, sona, realment et posaries a ballar la sardana.
A veure com sona. Tres instruments que no són típics de la sardana, precisament,
Que no s'enterin d'això els que contacten les coples de sardanes, perquè diran: escolta, amb tres ja sona sardana, això.
El Fabi no sé què deu dir al respecte, però vaja, en tot cas, sí que és una combinació molt, molt interessant.
Molt interessant.
I sí que ens porta a aquesta tradició tan nostra com és la sardana.
Continuem. Ara una peça que es titula Nosaltres som una part de la terra, i està composta i tocada per l'Anna Densky, i realment és una identificació molt espiritual amb la terra en general, amb el planeta, amb el que som com a éssers.
Doncs escoltem-ho. Thank you. de fet som una petita part de la Terra, eh?
Molt petita.
Exacte.
Però potser a vegades som una part una mica més gran quan som capaços de ser creatius.
Home, quina cosa com aquesta, que això...
Perquè és increïble.
Exacte, eh? Clar, Déu-n'hi-do el que es pot treure només amb la música aquest trasllat que ens fa aquests imaginaris.
Sí.
Clar, és que això a vegades ens oblidem. Ostres, clar, diem... Clar, el cinema ha de portar música.
Sí.
Clar, és que la música ens pot portar cinema al cap també,
que tu diràs, aquí hi ha moltes d'aquestes peces que de seguida et situen en un imaginari cinematogràfic o d'imatge, cadascú el seu, perquè això dependrà del que hagis viscut.
Exacte.
I de les teves vivències personals, no?
Clar, ara si jo sabés composar i em posen aquestes històries, potser sonaria totalment diferent.
Absolutament diferent, clar, aquesta és la gràcia, però si no estaria tot dat i beneït.
Això mateix.
Té molta gràcia.
Anem a una altra.
Sí. No sempre hi ha els llibres o aquestes imatges interiors són les que inspiren el compositor. Ara escoltarem una peça que es diu Acte Prealable, que és un títol que fa referència a un compositor, Alexander Scriabin, un compositor rus romàntic del segle XIX, sí, que tenia tota una filosofia sobre no considerar només la música com un espectacle, sinó relacionar totes les arts i una relació molt profunda amb el so i el silenci, tot un ideal,
sí,
respecte,
sí, sí,
a la música. Llavors, el Pol el que fa és fer-li un homenatge a l'Scriabin i la sonoritat és realment com una peça d'Scriabin.
Doncs sentim Pol Ruiz al piano. Per tant, la música com més que música. Molt més enllà.
Sí, hi ha molta profunditat, és tot un llenguatge que no és només per passar una bona estona, sinó que va molt més enllà. Fins i tot, com has dit tu abans, encara que la cita fos del Simpson, que m'ha semblat fantàstic, per posar-nos tristos o per expressar la nostra tristor.
Exacte.
I això és el que farà l'Oscar Rico quan amb la seva viola tot sol surt i... toca un romanç trist basat sobre un poema que ell mateix va escriure.
Tot seu, llavors,
tot seu, en aquest cas, i ell tocant la viola.
Doncs sentim aquest romanç trist.
Amb la viola, tot sol, això és molt especial, perquè això, hi ha instruments que s'avenen molt bé a la composició, així, perquè, a veure, són harmònics,
sí,
poden fer uns acords, poden fer una melodia amb la mà dreta, amb l'esquerra, l'acompanyament, és més fàcil. Ara, instruments hi ha que tenen més dificultat per ser autosuficients, és a dir, hi ha molt repertori per viola sola, però s'ha de saber escriure per això. Normalment la viola tens més associada en un quartet de corda o a les orquestres com a veu intermèdia.
Però només viola no és tan habitual, això.
No és tan habitual, per això té molta gràcia que algú sigui capaç de transmetre tota aquesta tristor amb la seva viola.
Doncs mira, mèrit afegit,
sí,
tot plegat.
I no sempre aquests estils musicals han d'estar relacionats amb tot aquest ideari de la música clàssica. A vegades s'han deixat portar aquests compositors, com la Elia Boqueras, que volia fer una cançó actual en anglès, perquè és la seva influència, i així és com ho va fer. Aquí val a dir que la seva veu se sent poc, no perquè en tingui poques, sinó perquè els mitjans que tenien per enregistrar no eren els adequats. Ella hauria hagut de tenir un micro a la boca.
Doncs sentim aquest You Know. Sentim per primer cop en aquesta secció una veu.
Una veu,
sentim,
sí.
Molts instruments, sí, fins ara, i ara per fi una, una veu amb aquest You Know, i clar, és que és això, ignorar la música d'ara és un error totalment.
És un error, llavors...
Ho he dit tants cops, no, això.
Sí, llavors nosaltres estem oberts a qualsevol postura musical sempre que reuneixi uns mínims de qualitat.
Lògic.
Per això aquesta peça estava representada aquí, perquè penseu que això és una mostra en la que es fa una selecció del que es considera potser de millor qualitat o més representatiu del que ha estat la producció compositiva de l'escola. Deixa'm dir-te,
sí,
perquè això no ho hem dit, ho vam dir l'altre dia quan vam parlar de que faríem això, sí, avui, és que tot això, aquests compositors santcugatencs, sí, aquests 16 compositors santcugatencs...
Que ràpid que es diu,
Es diu ràpid, sí, 16 compositors santcugatencs, és que tenen... són tots estudiants, perquè ens fem la idea, d'ESO.
Ostres!
I els més grans, n'hi ha algun que està fent batxillerat, però algun. Són nanos de 13, 14, 15 anys. Llavors, té molta gràcia que aquestes edats estiguin sortint a mostrar tota aquesta creativitat en forma de composició.
I que continuï aquesta creativitat.
I que continuï. Endavant. I nosaltres continuem ara escoltant a la Maria Viladric, que va compondre una peça senzillament dedicada a la seva germana. Molt bonic.
I li posa...
Humilment li dedica a la seva germana, no hi ha més història, i el títol...
És Mi Àngel. Jo ara em poso la pell de la germana i dius, ostres, quina,
ah, quina il·lusió, tu diràs quin luxe, aquesta ja la té per ella.
Ostres, tu, és un regal per tota la vida, això.
Escolta, i ja que estem parlant de la inspiració, el que escoltarem ara va ser un moment molt especial perquè va sortir la Caila Portugal i va fer una cosa molt bonica. Va fer una explicació, perquè penseu que tots surten allà i expliquen el motiu de la seva explicació, fins i tot alguns llegeixen el poema. No ho hem posat avui aquí perquè se'ns allargava i no tenim temps. Llavors, la Caila Portugal va sortir a presentar la seva composició, que es titula La meva composició. I va explicar una cosa, que l'origen de la seva inspiració era el creador. És a dir, la seva creació passava per la seva relació amb Déu. I això va ser com molt impactant, perquè no estem gens acostumats a una declaració de principis espirituals tan profuns i tan sentits.
I menys d'algú tan jove.
D'algú tan jove. I aleshores va explicar que la seva inspiració havia vingut directament de Déu.
Bona cosa d'això. Una inspiració diferent als que expliquen la resta, o potser, vaja, potser també la tenen aquesta inspiració, però almenys no l'expliquen com
no
ho fa.
No l'expliquen així, bueno, això és una cosa
com
molt...
Com aquesta creadora, exacte.
Evidentment, però vaja, va ser molt bonic veure que algú explicava això. Abans has comentat que hi havia molt poca... bueno, que era el primer cop que escoltava una veu.
Sí, no? Exacte.
Doncs ara tindràs ocasió de sentir-ne 6 de cop.
Ostres!
Perquè la Clara Sorolla va compondre una peça basada en un text de Pere Calders que es titula Volàtil. I la peça que va compondre per aquestes 6 veus, la cantada per tot de companyes teves, fa referència a aquest volàtil, i realment ja veuràs que és una cosa molt volàtil.
Doncs sí, volàtil és la paraula,
Increïble,
Déu-n'hi-do.
Vols crear aquesta sensació de volàtil?
Quina edat tenen aquestes noies que canten?
Doncs mira, això... Estem parlant de gent que fan primer de batxillerat, més o menys, una cosa així.
Déu-n'hi-do, i el que aconsegueixen amb 6 veus,
Sí.
És trasllar-te a un lloc... Altra punta del món, sí, de l'univers.
És fabulós, sí, sí. I després la capacitat per escriure tot això, perquè tu pots tenir sonoritats, imaginar-te aquestes sonoritats, però has de tenir certs recursos per poder-los escriure en un pentagrama i que després hi hagi altres persones que, sí, que tinguin la capacitat de reproduir allò que tu has imaginat. I aquest és un dels grans... No? Nosaltres estem molt acostumats a saber que els músics funcionem en partitura. Clar. Com de la gran aportació de la música occidental a la història de la humanitat...
És apuntar-la.
És apuntar-la. Sembla, és que sembla aviat està dit, però agafar cinc línies i anar posant sons i que tot això després vulgui dir...
Que ho pugui llegir qualsevol.
Que hagi anat a l'escola de música Victòria dels Àngels, esclar.
Exacte. Això és important. Doncs mira, anem del volàtil i tornem al piano.
Tornem al piano perquè ara, amb la tènue luz d'una farola, la Laura Aparici va compondre aquesta peça que per mi té un, és com un referent cinematogràfic també, ja veuràs, i és un poema que va llegir un autor allà, un poema molt sentit i que va inspirar aquesta peça.
I a més aquesta té un punt èpic, diria, fins i tot.
Sí, una cosa com...
Ostres, molt intens, tu.
Sí, sí, molt intens, però fixa't el que és la música, perquè tu vius amb una intensitat, però en realitat el títol és La tènue luz d'una farola. És a dir, que aquí hi ha com un traspàs d'emocions, que és el que té molta gràcia el fet de compondre, el fet d'interpretar i el fet d'escoltar tot això, que cadascú en fa de la seva vivència sonora un fet individual, com igual que ens passaria davant d'un quadre en aquesta exposició, que a tu t'agradaria més un i jo aquest me'l compraria ara mateix, llàstima que sigui tan car, etcètera, no?
Anem a un altre tema?
Sí, ja ens en queden poquets.
Ens en queden dos,
fixa't. Ara escoltarem a la Carla García amb el violí i el Patrick Soler amb el piano, amb una peça de la Carla García que va compondre inspirada en una tempesta, en un poema de Neruda. I és una cosa molt curiosa perquè a mi de seguida em situa en una sonoritat de Dvořák, del compositor Dvořák, increïble, perquè aquesta maduresa, perquè algú compongui una peça que a mi em recordi a Dvořák, s'ha de saber fer. Escoltem-ho. Fantàstic, eh?
Aquesta és fantàstica, realment. Ostres, tu, molt bé. Sí. Molt bé, no? És que això m'al·lucina molt de la música, com en dos instruments només sembla que hi hagin 50.
Fixa't, la cosa d'omplir harmònicament, rítmicament, aquesta peça que es titula Poema Simfònic, i que realment és això, és una peça que ja sona això. Escolta, i el concert va acabar amb una peça composta pel Patrick Soler, i en el que van el mateix Patrick Soler hi va tocar, però també hi tocaven la Carla García, el Marc Sales i l'Òscar Rico com a quartet de corda. I això també ja és un punt important, perquè compondre per quartet de corda ja són paraules majores. I ell va compondre aquesta peça que es titula Cerdanya, inspirada en un viatge que ell va fer a la Cerdanya, amb peces que ell va poder recuperar per allà, locals de la Cerdanya, va fer una mica de treball de camp allà, ho va barrejar amb la seva creativitat i... i entronca també aquest quartet de corda amb sonoritats que a mi em recorden molt els mítics quartets de Debussy, de Ravel, amb unes sonoritats molt suggerents, i doncs això està escrit pel Patrick Soler.
Marxem a la Cerdanya. Doncs ja hem arribat a la Cerdanya.
Ja hem arribat a la Cerdanya, ràpidament.
Déu-n'hi-do, tu.
Doncs escolta, ja hem vist aquesta exposició,
sí,
fixa't que bé.
Interessantíssima l'exposició.
L'hem anat comentant i ens ho hem passat molt bé.
Aquesta mostra de composició es va poder escoltar en viu i en directe el 23 d'abril a l'Escola de Música Victoria dels Àngels, i avui el Xavi Blanc ens ho ha portat aquí, al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, perquè no es quedi només en un moment, sinó que pugui arribar més enllà.
Sí, i aquest va ser el penúltim concert,
sí.
I... aquest dijous, dia 22, a 7:45, clourem aquest cicle amb un concert que, com no podia ser d'una altra manera, i enllaça molt bé amb el que heu estat parlant abans al programa,
sí.
Es titula A l'entorn de 1714.
Doncs mira, de tricentenari va la cosa, eh?
I aleshores serà un concert molt especial també, perquè hi ha una idea, guió i direcció de la Clara dels Ruster, professora de l'escola, en el que intentarà posar-nos a la pell de les dones del voltant de 1714. Carà. Fins i tot ens ha proposat, els que hi participem, de venir amb un mocador, amb un xal o amb un tros de tela negra o grisa, i aleshores també hi ha una peça que ha estat preparada perquè pugui cantar el públic, molt senzilleta, uh-huh. I es tracta de generar una atmosfera que tingui molt a veure amb el 1714, escoltant peces, no necessàriament de les peces que s'escoltaven aquí, sinó de les peces d'arreu d'Europa, interpretades totes per alumnes de l'escola, que, com ja heu vist, donen un nivell molt, molt alt.
La música no s'escolta, eh? Es viu.
Es viu,
ben clar.
Això mateix.
Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies, i ens veiem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies seré aquí.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Matins en xarxa. Sant Cugat a Fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.